Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dijous, 1 de febrer de 2024. Avui hem estrenat un mes de febrer amb 29 dies. Quanta temperatura estarà per sobre de la mitjana i la pregunta clau, si plourà, sembla que no. Els dos grans models estacionals indiquen sequera per aquest mes. Dijous vinent és dijous gras i comença el Carnaval, que finalitzarà la setmana següent, dimecres de cendra, i donarà pas a la Quaresma, després d'aquests dies de disbauxa i excessos. La Quaresma s'allargarà durant 7 setmanes, més enllà de febrer, fins al diumenge de Pasqua. Així anirà aquest febrer que avui estrenem, també aquí al Penedès en xarxa, i que a partir d'ara i fins les 12 us portarà l'agenda cultural, per començar. D'aquí uns minuts us expliquem tota l'activitat lúdica i cultural d'aquests dies a les nostres dues comarques. Amb aquests primers actes de Carnaval i música i tota mena d'activitats, ens plantarem a 9:45 amb el flash informatiu a càrrec dels serveis informatius d'aquesta casa, que ens explicaran què passa, com es lleva aquest febrer a l'Alt i al Baix Penedès. A les 10:06, després del butlletí, presentem la 14a edició del Demostra, la Bienal d'Art Local de Sant Sadurní, perquè avui s'obre el termini per participar-hi. Ens ho explicarà la regidora de Cultura, Marta Castellví, amb la que també aprofitarem per parlar de Carnaval. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, el segon flash informatiu. I tot seguit parlarem d'envelliment amb un adjectiu que ho canvia tot. Actiu, envelliment actiu, amb Francesc Sáez, tècnic d'atenció a la dependència i a les persones grans de l'Ajuntament de Vilafranca, i Núria Sant Romà, cap del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament Vilafranquí. A les 11 farem tertúlia literària amb les tertulianes habituals, la Dolors Bosch i la Pilar Ortuño, que han estat llegint, juntament amb els companys i companyes de la tertúlia literària de la Biblioteca Torres i Bages, L'últim dia abans de demà, d'Eduard Márquez. A 11:45 tenim l'última cita amb l'actualitat, aquests 5 minuts finals per actualitzar-nos sobre tot allò que passa a l'Alt i al Baix Penedès. I un imperdible quinzenal, cada dijous me'l descuidava a 9:45, després del flash, Economia i Empresa, amb la col·laboració de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Tindrem amb nosaltres l'Amèlia Maestre i de convidada la Núria Sánchez, de Founder Oncology Institute of Aesthetic. Després del flash de 11:45, ja entomarem la recta final, que els dijous és musical. Aquesta setmana, per començar amb bon peu el mes, la Tot Volum, que dedicarem a la banda nord-americana de hard i rock progressiu Boston. Així estrenem aquest mes de febrer al Penedès en xarxa. Et quedes amb nosaltres?
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Cada dijous tenim un propòsit i és explicar-vos tota l'activitat cultural, lúdica i esportiva de les nostres comarques, perquè tingueu tota la informació disponible per planificar bé el cap de setmana. Així que arrenquem aquesta agenda cultural a Olèrdola, Canal 20, amb el Raimon de Cara.
Molt bon dia, Sílvia. Un cap de setmana marcat, entre d'altres propostes, per l'inici de l'activitat de Carnaval, amb les primeres rues. Però abans d'això també hi ha altres propostes que hem de subratllar. Per exemple, el dissabte a Santa Margarida i els Monjos, a 11:15 de la nit, a la Societat La Margaridolla s'ha programat un ball a càrrec del duet Rubens. I diumenge hi haurà el mercat d'artesania i de brocanters a partir de les 9 fins les 2 al Raval de Sant Martí. Visita guiada de nou, possibilitat de fer-ho al Castell de Penyafort en dues opcions, a 11:15 del matí i a les 12, imprescindible la inscripció al 669-287-539. I teatre diumenge a les 7, a la Societat La Margaridolla, amb la segona representació de l'obra Casats per amor a la pasta, càrrec del grup de teatre La Sala de La Margaridolla. I activitat de Carnaval, com apuntàvem, la primera de les rues aquest divendres a Pacs, que organitzen conjuntament amb l'Ajuntament i la comparsa La Disbauxa de Pacs, la Rua de Carnaval. Aquest any ja és la quarta edició d'aquesta rua a Pacs. Comença a 9:15 del vespre, des de la sortida a l'avinguda de la Diputació. I al Centre Cívic de Pacs dissabte es podrà veure la funció Animals de Companyia, escrita per l'Estel Soler, de la mà de la companyia Trezzo de Vilafranca, a partir de les 6 de la tarda. I a les Cabanyes hi ha Club de Lectura, a partir de les 12 el diumenge, amb el llibre Vinyes de Sang, d'Àngels Dalmau, a la plaça de la Guitarra. I molta activitat aquest cap de setmana a Castellví de la Marca, el pregó el divendres del rei i de la reina del Carnaval a 8:15 del vespre, amb l'arribada també acompanyats pel bruixot Pascol i la seva cort, i a continuació una rua fins la Societat de la Múnia, amb les persones assistents a la plaça Nova de la Múnia. I a la societat hi haurà el sopar de Carnaval i el ball de disfresses amb obsequis per les disfresses més divertides. I per dissabte, 17a edició de la Rua de Carnaval del municipi de Castellví de la Marca, pels carrers del poble de la Múnia, a partir de la concentració de 9:15, la sortida a les 9. I per diumenge, a partir de 11:15 del matí, el pregonet i la Rua de Carnaval infantil, amenitzada per la carrossa del rei i de la reina del Carnestoltes i acompanyament del bruixot Pascol i de la seva cort. I en arribar a la Societat de la Múnia, festa del Carnaval infantil a càrrec del grup Memory, amb sortida des de la plaça Nova de la Múnia. Diumenge, cita important també en el Carnaval, a Sant Martí Sarroca, al migdia, a les 12, hi haurà l'arribada del rei i de la reina del Carnaval pels carrers del poble i, seguidament, a la placeta de l'1 d'octubre, el pregó del rei i de la reina, amb pica-pica per tothom i un taller de màscares pels infants. I a la tarda, a 6:45, s'anuncia la sortida del que ja serà la 24a rua de Carnaval per als carrers del poble a Sant Martí Sarroca. I també Carnaval a Clariana, al municipi de Castellet i la Gornal, un any més, acull aquest nucli 10 carrosses en la seva rua de Carnaval de diferents indrets de la comarca per celebrar aquesta rua que començarà a partir de 11:15 del migdia. I acabem amb una proposta esportiva. Recordar que se celebra aquest cap de setmana, el diumenge, la quarta edició de la cursa de muntanya Papiol Extrem, un recorregut de 12,5 km amb un desnivell de positiu de 550 metres amb sortida des de Can Torres, una activitat que organitza la secció de curses de muntanya del Centre Excursionista del Penedès aquest diumenge a Can Torres.
Passem el testimoni a l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta primera agenda cultural del mes de febrer i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Sadurní, on s'obren les inscripcions per participar en la 14a edició del Demostra 2024, la Bienal d'Art Local, que avui us aproparem a l'entrevista d'actualitat de la mà de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Sadurní, la Marta Castellví. Anem ja demà, però no ens movem de Sant Sadurní, on a les 10 del matí arrenca el taller d'escriptura creativa a càrrec de l'obra social La Caixa, que es durà a terme al casal municipal de la gent gran de Sant Sadurní i que s'allargarà fins al 22 de març. A les 5 de la tarda, també demà a Sant Sadurní, al casal municipal de la gent gran, tindrem exposició i xerrada sobre el món àrab a càrrec de la Fundació Sociocultural Atlas, i a més aquesta exposició es podrà visitar fins al 22 de febrer. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní s'inaugura l'exposició del taller Abadir-se pintant del Casal Municipal de la Gent Gran de Sant Sadurní, una exposició que en aquest cas es podrà visitar fins al 28 de febrer. A Guardiola de Font-rubí demà es durà a terme un taller de mobilitat internacional per a joves, un taller que està previst a les 6 de la tarda a l'espai Jove La Barraca. I també arrenca el Carnaval de Sant Quintí de Mediona a 9:45 del vespre, amb rua de carrosses i grups disfressats des del carrer Lleida i tot seguit també disco mòbil a la sala polivalent del jardí. Dissabte a 6:45 de la tarda a la llar de Sant Sadurní es durà a terme un acte d'agraïment a tots aquells voluntaris de les campanyes de recollida d'ampolles de cava buides que s'han celebrat fins a l'any passat. Recordem, aquest any deixa de celebrar-se aquesta tradicionalíssima cita que es feia sempre després de les festes de Nadal, normalment al mes de gener, i que donava tota la seva recaptació a projectes de desenvolupament al Tercer Món. Com dèiem, doncs, ja no es farà i es fa dissabte aquest acte d'agraïment a partir de les 6 de la tarda a la llar de Sant Sadurní. Dissabte a Mediona també podreu gaudir de teatre amb l'obra El Crèdit del grup de teatre La Brillante de Castellolí. Això serà a partir de les 6 de la tarda al Teatre del Casal Medionenc i amb un donatiu de 5 euros pel càncer infantil. Mentre que a Sant Quintí de Mediona, segon dia de Carnaval, amb les comparses a 9:45 de la nit, acompanyats de la xaranga Toquem, Toquem, i tot seguit també festa de Carnaval amb el grup Mediterrània a la sala polivalent del jardí. I acabarem diumenge amb més Carnaval. A Sant Quintí de Mediona, Carnaval infantil a 4:45 de la tarda, també acompanyats de la xaranga Toquem, Toquem, i un espectacle infantil titulat Festival, a càrrec del grup Viri Virom al Poliesportiu Municipal. A Guardiola de Font-rubí, a 11:15 del matí, hi haurà rua de Carnaval amb la comparsa de Guardiola de Font-rubí, titulada Un poble de llegenda, des de la pista polivalent. I ja a banda del Carnaval, segona cita amb l'obra de teatre El Crèdit, que diumenge la podreu gaudir al Centre Cívic d'Olesa de Bonesvalls a partir de 6:15 de la tarda. I si no sou massa de Carnaval, no patiu, que diumenge també és primer diumenge de mes i, per tant, són molts els museus que obren portes. És el cas, per exemple, del Cava Centre de Sant Sadurní, que podreu visitar de manera gratuïta diumenge en horari de matí, això sí, amb reserva prèvia, trucant al telèfon 93 891 31 88 o bé enviant un correu electrònic a cavacentre@santsadurni.cat. I acabarem recordant-vos que durant tot el mes de febrer a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, com sempre, hi haurà dues exposicions. Al claustre trobareu l'exposició del taller Abadir-se pintant del Casal Municipal de la Gent Gran de Sant Sadurní, que s'inaugura, com dèiem fa un moment, demà a les 7 de la tarda. I també a les vitrines d'art trobareu Enfilant l'art dels més menuts, les bosses de la sadurninenca Mònica Canyer.
A Vilafranca s'han acabat les festes de Sant Raimon després de dos caps de setmana molt intensos i això es nota de quina manera en aquest inici de febrer. Però hi ha propostes, hi ha activitats. Des d'aquest dimarts, a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès es pot veure l'exposició Frenar la desigualtat és a les teves mans, impulsada per Mans Unides, amb l'objectiu de fer una crida a la societat per lluitar per la dignitat i promoure un món sense desigualtats. I demà, d'11 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre i dissabte, de 10 a 1 i de 5 a 8, Vilafranca Activa, la nova associació de comerciants i professionals que substitueix el Centre Vila, presenta una nova edició de la botiga al carrer, oberta aquesta vegada a tots els comerços de la vila. Aquest divendres, l'Associació Penedès contra el Càncer, en col·laboració amb la Fundació Peles Fenosa, convoca un fòrum obert a les 7 a l'Escorxador, per compartir públicament un nou projecte de mediació a partir de l'obra de Peles Fenosa i amb noves propostes contemporànies. I a les 8 del vespre s'inicia la temporada de teatre a Cal Bolet amb La nit del peix kiwi, un thriller hipnòtic, intimista, amb tocs de comèdia de la sala Flyhard, escrit i dirigit per Josep Julien. Les entrades per a aquesta obra ja fa uns dies que es van exhaurir. Dissabte, 7:45 del vespre, a la sala Mossèn Vinyeta de les parròquies de Vilafranca, Contes de Santa Maria, perquè els nens i nenes aprenguin què és el temps de Quaresma i com ens podem preparar per la Setmana Santa. Està recomanat per infants de 2 a 8 anys i l'entrada serà lliure. A 8:45 del vespre, el casal El Mag Lari visita Vilafranca amb el seu espectacle Strafalari. Les entrades es poden comprar a teatrecasal.com o a taquilla. I el diumenge es despertarà amb el Cross de Sant Ramon. El Col·legi Sant Ramon Lampa i el Club Patí Sant Ramon celebren la 38a edició del Cross de Sant Ramon, aquest diumenge, amb un circuit urbà pels carrers del barri gòtic i pel barri de les Clotes. La competició començarà a les 10 del matí amb cadet femení i cadet masculí. Les inscripcions són gratuïtes i els participants poden inscriure's i recollir el dorsal fins 30 minuts abans de l'inici de la seva corresponent cursa. I a les 12 del migdia, la xarxa de Vilafranca inicia aquest 2024 amb una companyia consolidada entre el públic vilafranquí, la companyia Poca Cosa Teatre, que presentarà al Teatre Cal Bolet Una dent sota el coixí, un espectacle familiar recomanat a partir de 5 anys. Amb la dramatúrgia de Cristina Clemente, la història planteja on van a parar totes les dents que cauen i es posen sota el coixí. A 6:45 de la tarda tindrà lloc una primera activitat de carnaval, és el tradicional ball de mantons del casal, aquesta vegada amb el grup Loren. I dos concerts molt potents per acabar el cap de setmana. A 7:00 PM, Tomeu Penya presenta el Festival Músic Veu, en aquest cas el Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca, un repertori ple de sentiment en el seu format de concert íntim, acompanyat només de la seva guitarra i de la veu única de Simó Pocoví. Cançons inoblidables de l'extens repertori del músic de Vilafranca de bon any com Havanera o Maria, que no fallaran, però també aprofitarà per tocar temes no tan habituals en els seus concerts. I a 7:00 PM, en aquest cas a l'Auditori Maria Rosa Juncosa, tocarà Antònia Font dins la seva gira de teatres. Per cert, que ja fa setmanes que van exaurir totes les entrades. I acabarem amb l'activitat que hi haurà al Baix Penedès i que ens explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda d'agenda aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que aquest cap de setmana se celebra el Carnaval aquí al municipi. Començaran dissabte a 6:00 PM amb animació infantil, trencamandres i xocolata desfeta al final de l'acte per tothom. Serà a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume. I el diumenge, la tan esperada Rua de Carnaval pels carrers del municipi. Començarà a 12:00 PM i el recorregut serà a Carrer del Mar, Rambla Escoles, Germanó, Carretera, Prat de la Riba, Joan Fuster i Enamorats. I us recordem que es podrà seguir tota la rua a través de domensradio.cat. Continuem a Llorenç del Penedès i és que demà a 8:15 PM el centre acollirà la presentació del llibre Tres desitjos abans de morir de l'Espàrtac Paran. I el diumenge, a 6:45 PM, es projectarà la pel·lícula El primer dia de mi vida al centre. Continuem a Banyeres del Penedès, i és que aquest dissabte, des de 12:00 fins 3:00 PM, a la plaça de la Masia de la urbanització Casa Roja, es farà concurs de disfresses, vermut, disco, laser show, Rufino, i podeu anar a gaudir de la música de la barra de begudes i del concurs amb premis per 3 categories, de 0 a 10 anys, d'11 a 18 i més a 18. Continuem i aquest dissabte també a 3:00 PM la Societat Nova acollirà aquesta calçotada 2024. Continuem ara a Bonastre. I és que aquest dissabte a 7:00 PM celebren el Carnaval amb rua pel poble, amb música, inici del recorregut a la plaça Major, premis per a la millor disfressa, infantil, juvenil, adult, parella i comparsa, i a 9:15 PM botifarrada amb DJ a la Societat. Marxem ara al Vendrell, i és que fins al 7 d'abril es pot visitar al Museu Apel·les Fenosa l'exposició La dramatúrgia dels objectes. Demà divendres, Mercat Setmanal del Vendrell a la Rambla. Dissabte, Mercat Setmanal a Comarruga. I diumenge, els Passorets del Vendrell. Es pot veure al Teatre Àngel Guimerà a 5:00 PM. Continuem a Calafell, ja que a partir de demà celebren la Festa de la Candelera. Música, espectacle de titelles a 5:00 PM a la Biblioteca Ventura Gassol, que faran el ratolí Frederic a càrrec de Cacauet Teatre. A les 5 de la tarda, a l'Església del Castell de la Santa Creu, missa de la Candelera, oficiada per mossèn Jordi Figueres, rector de la parròquia. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Ventura Gassol, presentació del llibre La milla d'or de Calafell, d'Artur Soler. A les 9, a la llar de jubilats del poble, sopar i ball de festa major. Pel que fa a dissabte, a les 12 del migdia, des de la plaça de Catalunya, cercavila popular amb la banda de timbals i gralles de Mas Romeu, els capgrossos de Calafell, els balls de bastons, el ball de gitanes, el ball de panderetes i les tirantinaires amb l'acompanyament dels grallers de Baivell i els cofits. A 12:15 del matí a la plaça Mariano Soler, vermut esgangalat i elecció popular del disseny de les samarretes de la festa major. A les 2 de la tarda, a la plaça Mariano Soler, dinar popular. A les 12, a la plaça de Cal Cubano, instal·lació participativa de joc lliure amb 40 jocs de fusta, d'equilibris de punteria i un espai per a nadons. A 4:15 de la tarda, des de la plaça de Catalunya, cercavila gegantera amb les colles geganteres de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Pere i Sant Pau, els Pallaresos, Tortosa, la Seu d'Urgell, la Llagosta i Calafell. A les 5 de la tarda, a la plaça Mariano Soler, concert amb el grup de versions Too Much Cover. A 6:15 de la tarda, a la plaça Mariano Soler, venda d'etiquets Cercatasques. I a les 7 de la tarda, des de la mateixa plaça, inici del Cercatasques, amb DJ Vidal i DJ Sisífilis. I a 9:45 de la nit, la comèdia El regne de les anguiles al Teatre Joan Colet. El diumenge, a 11:15 del matí, a l'església de la Santa Creu, toc de campanes de missa solemne a càrrec de la bota. A 12:15 del matí, a l'església de la Santa Creu, missa oficiada per mossèn Jordi Figueres, rector de la parròquia. Cant dels goigs, a càrrec del cor parroquial de la Santa Creu, amb benedicció de les càndeles i veneració de la Mare de Déu de la Cova. A 12:15 del migdia, a la plaça de Catalunya, ballada de sardanes amb la Copla Mediterrània i exhibició de puntes de coixí amb les puntaires de l'Arc. Ja per finalitzar, a les 7 de la tarda al Teatre Joan Colet hi haurà la comèdia Masterchef de Joan Pere, que recordem que les entrades estan exaurides. I com sempre, finalitzem a Cunit, ja que aquest dissabte es farà la presentació del Regnat Carnaval 2024 en dues sessions. Serà a les 5, una, i a 6:15 de la tarda, l'altra. Serà al Teatre Municipal de Cunit i organitzen Los Chavales.
Un dels concerts en majúscula d'aquest cap de setmana serà diumenge a Vilafranca, a càrrec d'Antònia Font. Amb el seu himne Viure sense tu, arribarem a 9:15.
Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia, jo també m'adonaries. Manuals de geografia, sent dilluns sols un dibuix. Jo ja sabia, de l'ans que se trobaven, de cabells que s'embullaven, de mans i de perfums. Dolça pesada, de gust que s'acaba. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia, sense nit me tastaries, eren gustos que nedaven entre botes i racons. Jo no sabia que després me mataria la teva mirada que plora i diu que no. I arriba un dia de sa vida és un teatre que se diu felicitat. Primavera i trinarancos amb qui més has estimat. De reial sa meva vida i sense tu ja no me val. I s'hora baixa, la deixam passar i me'n mires tan a prop que me fa mal, que surt tot sol i encara plou, que t'estim massa i massa pot, que no sé com ho hem d'arreglar, que som amics, que som amants.
Bon dia, són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Torrelles de Foix aprova un projecte per asfaltar camins per valor de 156.000 euros i subvencionat al 100% per la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament de Torrelles de Foix ha aprovat un projecte per la millora i arranjament de camins rurals del municipi per valor de 156.000 euros i que es finançarà en la seva totalitat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. L'obra permetrà el condicionament i asfaltat de tres trams dels camins de Collveig, el de Cal Minguet i el de Bessons, que suposarà una actuació sobre una superfície de més de 3.000 metres quadrats, així com la construcció de canals de desguassos de formigó als marges d'aquestes vies. Els objectius que persegueix aquesta intervenció són millorar la mobilitat i la seguretat per aquestes vies, evitar l'erosió del terreny que els envolta, contribuir a la preservació de l'entorn natural i garantir el drenatge de l'aigua, evitant així el desgast dels camins. El punt d'assessorament energètic de l'Ajuntament de Vilafranca està sent molt ben valorat per les persones usuàries. Al setembre del 2022, l'Ajuntament de Vilafranca va posar en marxa un punt d'assessorament energètic personalitzat amb l'objectiu d'ajudar la ciutadania en temes de contractació dels subministraments energètics. Des d'aleshores, més de 80 persones han fet ús d'aquest servei i en l'enquesta de valoració, el 95% de les respostes valoren amb un 5 sobre 5 l'assessorament rebut. Alguns dels serveis que s'ofereixen en aquest punt informatiu són la interpretació de factures energètiques, informació sobre tarifes, possibilitats d'optimització de potències contractades i sol·licitud del bo social. Bonastre i Sant Jaume enceten les rues de Carnaval al Baix Penedès. Els diferents municipis del territori ja ho tenen tot a punt per viure el Carnaval 2024. Tot i que el cap de setmana fort serà del 9 al 11 de febrer, les primeres rues ja es viuran aquesta mateixa setmana. Al Baix Penedès, els pobles més matiners són Bonastre i Sant Jaume dels Domenys, que celebren la seva rua el dissabte i el diumenge, respectivament. La primera rua tindrà lloc a Bonastre el dia 3 de febrer, el dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, amb sortida des de la plaça Major i arribada a la Societat. Enguany, l'organització ha anat a càrrec de l'AMPA, l'Estel i la Comissió de Festes. Es donaran premis a la millor disfressa a les categories infantil, juvenil, adult, parella i comparsa. A 9:15 del vespre es farà una botifarrada popular a la Societat. Els actes del Carnaval de Sant Jaume dels Domenys començaran amb la festa infantil, que tindrà lloc el dissabte 3 a les 6 de la tarda a la Societat Cultural i Recreativa. Hi haurà animació infantil amb la companyia Trencamandres i Xocolata Desfeta. La rua pels carrers del municipi serà el diumenge 4 a les 12 del migdia, amb sortida des del carrer de Mar i final al camí del Maiol. En total seran 22 carrosses i una comparsa les que s'han inscrit, amb prop de 2.600 participants de municipis com Albinyana, l'Arbós, Calafell, Sant Pere Molanta, Torrelles de Foix i el Vendrell, així com l'Associació Colla Vella del Carnaval de Llager, representant del municipi. Precisament aquest nucli també organitza la seva rua el diumenge 18 de febrer. I Pere Bàries deixarà de ser l'entrenador del Noia Freixenet a final de temporada. El tècnic del Noia, Pere Bàries, deixarà el seu càrrec al final d'aquesta temporada, tot i els esforços de l'àrea esportiva per assegurar la seva continuïtat. Així ho ha anunciat el club aquest dimecres a través d'un comunicat. Després de 3 anys exigents, al capdavant del cos tècnic del primer equip, el sadorninenc ha decidit prendre distància i posar punt final a una segona etapa plena de competició amb la consecució d'un títol, la Lliga Catalana, a l'inici de la temporada i, de moment, amb l'equip en el segon lloc a l'Hockey Lliga i amb la classificació per la Copa del Rei com a cap de sèrie. El coneixement d'aquesta notícia fa que l'àrea esportiva ja treballi amb la mirada posada a donar un aire nou a l'equip i al club per la temporada 2024-2025, amb l'inici d'un projecte que permeti que l'equip continuï en posicions capdavanteres i amb opcions de competir amb garanties en qualsevol competició.
Penedès en xarxa.
Són 9:45 i gairebé 6 minuts.
Avui fem l'economia i empresa des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Qui t'acompanya?
Doncs estic molt ben acompanyada perquè tenim aquí a l'Amèlia. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Com estàs? Quant de temps?
Doncs molt bé, ja saps que a mi m'encanta passejar-me pel Penedès i venir-te a veure.
Doncs sí, i a més ens presentaràs a una nova incorporació.
Sí, estic molt contenta perquè avui puc presentar una companya de feina que també és una experta en el món de la ràdio i que avui començarà amb nosaltres i ens acompanyarà en moltes de les entrevistes. Per tant, Marta Pérez, bon dia.
Molt bon dia, Amèlia.
Què tal, com estàs?
Estic molt bé, molt bé, amb molta il·lusió i desitjant fer aquest espai i també conèixer la convidada, perquè avui és autèntic luxe, és una meravella.
Doncs sí, per tots els que ens esteu sentint ara i que sou socis de la federació, que sapigueu que tenim la Marta Pérez amb nosaltres, que és la persona que portarà tots els temes de comunicació. I, efectivament, avui ens acompanya la Núria Sánchez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Marta, tu mateixa.
Doncs em fa molta il·lusió presentar-vos la Núria Sánchez. Segurament molts de vosaltres ja la coneixereu. Ella és oncoterapeuta, és especialitzada en estètica oncològica i és fundadora de l'Oncology Institute of Aesthetics i, a més, a partir d'ara començarà a donar serveis a SMP, a Vilanova i la Geltrú. O sigui que, Núria, et tenim més a prop que mai a partir d'ara, oi?
Sí, la veritat és que sí, i estem molt i molt contents perquè Serveis Mèdics Penedès han apostat per l'estètica oncològica i això en diu molt per totes les persones que ara mateix estan travessant per un càncer.
Mm-hmm. Què és l'estètica oncològica?
Mira, l'estètica oncològica realment és posar l'estètica tradicional al servei de les persones malaltes de càncer, però amb unes eines segures, perquè al cap i a la fi, quan passes per una teràpia oncològica, hi ha certs tractaments que necessiten d'una cura de la pell, però que sàpigues realment el que li estàs posant a aquella persona, perquè igual que pots fer molt de bé, també pots fer mal sense saber-ho.
O sigui, hem de contemplar aquesta disciplina com una especialitat mèdica on s'han de fer servir tècniques i productes que siguin adients per a aquelles persones i que no siguin incompatibles amb el seu tractament, suposo.
Exacte. Més que mèdica, sí que és estètica, però a mi m'agrada dir que som un complement de la medicina en aquest sentit de que formem part d'un equip multidisciplinar. Per tant, igual que hi ha l'oncòleg, hi ha el psicooncòleg, el fisio, nosaltres som una part important amb la cura d'aquesta pell perquè el que fem és aportar benestar i qualitat de vida a aquestes persones que en aquell moment estan travessant per aquesta malaltia.
I resistència, no?, també?
Exacte.
Resistència al tractament, perquè això sabem tots, és conegut, és popular, que els tractaments són molt durs. Per tant, el fet de treballar-ho estèticament no és només un tema d'estètica en el sentit físic.
Sí, d'estètica més superficial,
exacte,
en aquest sentit.
Exacte, sinó que també de resistència al tractament.
Sí, sí, m'agrada explicar que nosaltres el que fem sobretot és prevenció. És a dir, si fem una prevenció, això voldrà dir que aquests efectes secundaris, que hi són, sí o sí, perquè això ho porten als tractaments, i gràcies a aquests tractaments es poden curar, però que a través de la prevenció el que fem és que aquest tipus d'efectes secundaris no siguin tan durs. Sí, realment la paraula seria dur.
En quin moment et comences a interessar per aquesta especialitat?
Doncs mira, va ser realment casualitat, perquè jo em dedicava a l'assessoria d'imatge i vaig tenir una clienta que va trigar 3 dies a poder-me dir que l'havien operat i que li havien fet una mastectomia. I hi havia una barreja de vergonya, de no sé com dir-te, no, sobretot vergonya, que dius, mare de Déu, no? A sobre del que aquesta persona porta a sobre, li fa vergonya explicar això. I llavors allò em va cridar molt l'atenció. I arrel d'això em vaig fer estètica per poder acostar-me a aquestes persones.
Unes persones que, com comentava ara l'Amèlia, doncs es troben en situacions en què no només la seva vida està en perill, sinó que també la seva imatge queda molt perjudicada.
Queda tocadíssima. Llavors pensa Clar, si tu fas l'esforç de posar-te en el paper d'aquestes persones, no és només el diagnòstic, que ja és una gerra d'aigua freda brutal, sinó que van veient com van canviant el seu físic i arrel d'això també el seu ànim. Per tant, trobem que és una ajuda molt i molt eficient.
Quines són les afectacions més comunes a la pell de persones que estan en tractament de radioteràpia o de quimioteràpia?
Doncs mira, si parlem de quimio, que pot ser farmacologia, és a dir, entraria la quimio, entraria la immunoteràpia, tots tenen uns efectes secundaris, sobretot la quimio, és més dura que la immunoteràpia. A nivell cutani és brutal, perquè hi ha una xerosis, que és una descamació, pot haver-hi un rash, que és com una mena, com si fos un acné, però mai. No es tracta d'un acné tal i com el coneixem i que s'ha de tractar de manera diferent. Clar, tot això pot provocar dolor i pot provocar una baixada d'ànim molt gran. El 100% de caiguda del cabell amb les quimios, doncs això a qualsevol dona que li diguis que se li ha de caure el cabell és brutal. Llavors, això per una banda, seria farmacològicament són molt durs. I a la radioteràpia, al cap i a la fi, hi ha un cert risc de cremades. Llavors, aquestes cremades també fan mal. Fan mal i bé, després, si arriba una cremada, el que s'ha de fer és regenerar. Nosaltres què fem? Intentar prevenir això perquè no s'hagi de passar a... Primer, que no hagin de passar malament. I després, que no és el mateix haver de regenerar una cremada que poder-la prevenir.
Aquest tractament que tu estàs explicant, aquests tractaments que tu estàs explicant, és una diagnosi que fas tu sola o la fas acompanyada del metge?
Sempre acompanyada d'un metge, sempre, sempre. És a dir, qualsevol persona que hagi estudiat o faci estètica oncològica ha de treballar amb un metge o sota les directrius d'un metge, sí o sí.
Per tant, qualsevol persona que ens estigui escoltant i pugui estar interessada pel servei ha de tenir la tranquil·litat de que tu no vas sola, sinó que, que sempre vas...
Jo no vaig sola, o sigui, jo ja tinc alguns metges amb els que treballo, però de tota manera el seu metge, el seu oncòleg, que és el cap de tot aquest equip multidisciplinar, està allà i qualsevol consulta també li podem fer.
Ah, perfecte.
Sí, sí.
Doncs a partir d'ara tot això ho podreu fer més a prop de casa, si cal, amb aquesta incorporació a Serveis Mèdics Penedès de la Núria. Jo volia preguntar-te, perquè no només fas tractaments amb cremes, per dir-ho així, més cutanis, sinó que també incorpores els massatges, oi, amb els teus
Clar,
tractaments?
Clar, és que el massatge pensa que fins fa poc, i encara se sent, deien que estava desaconsellat amb un pacient de càncer perquè hi havia la idea de que podia provocar una metàstasi, cosa que no és real. Vull dir, i a més, no, això no és que ho digui jo, és que hi ha un munt d'estudis clínics que ho demostren. Llavors, què passa amb el massatge? El massatge és fantàstic quan una persona està travessant per una teràpia oncològica. Per què? Perquè li pot ajudar amb les ganes de vomitar, ¿vale? Amb els dolors, amb el benestar. Un benestar, un relax, les pot ajudar a dormir molt millor. Per tant, el massatge s'hauria, per mi, de potenciar.
O sigui, no només no és desaconsellable, sinó que és molt aconsellable, però és un massatge específic? És un massatge que té que tenir en compte certes coses?
Sí, s'ha de tenir en compte certes coses. Vull dir, l'ideal és que, clar, que la persona que la faci sàpiga el que és, o hagi estudiat estètica oncològica o hagi estudiat qualsevol tipus de massatge, però que sàpiga que es pot fer i no es pot fer amb un pacient oncològic. Per què? Perquè, per exemple, les quimios poden provocar moltes trombosis a les cames. Mm. Llavors, tu has de saber quina pressió pots fer, quina pressió no pots fer. Igualment, la quimio també s'emporta la capa còrnia ràpidament de la pell. Si tu apretes molt amb aquella persona fent un massatge, pot derivar en un blau, sense voler, eh? Però llavors ha de ser molt suau, molt relaxant i saber on toques per descontracturar aquelles zones.
I suposo que són tractaments absolutament personalitzats a cada pacient.
Totalment, totalment. Ens basem en una fitxa mèdica I a partir d'aquí, clar, nosaltres hem de saber si està en diagnòstic, si ja ha començat algun tractament, i a partir d'aquí, doncs, és una mica com una fórmula. Posem més d'aquí, més d'allà.
Exacte. Però... Quin seria el moment ideal per començar un tractament? És a dir, en quin moment dius, ostres, gràcies a que ha vingut en aquest moment he pogut recuperar. S'entén que quan més aviat millor,
el
no?
El moment però... ideal és el diagnòstic. Okay. Per què? Perquè llavors podem preparar tot el tractament, sigui el que sigui. Pot començar per cirurgia com pot començar per quimio. Uh-huh. Això no ho sabem mai, no? Però llavors tenim tot el temps per davant per poder-ho... Perquè preparar la pell de cara a una cirurgia també és molt important. Si està ben preparada, ben hidratada, ben nodrida, les cicatrius no seran les mateixes. Vull dir, això ajuda a les cicatrius de la mateixa cirurgia.
Estem parlant, encara que no sigui un tractament oncològic. O també.
No, oncològic i no oncològic també, uh-huh. Oncològic també. Vull dir, cuidar la pell de cara a qualsevol intervenció, de qualsevol tipus, és fundamental. Però de cara a un oncològic, que és el que estem parlant ara, doncs és molt millor. Sí, clar, si a sobre ens trobem que primer ha fet una quimio, aquesta pell ja ve tocada, entre cometes, i ha de passar per una cirurgia, doncs quan més estem a sobre i més la cuidem, millor.
Parla'ns de com estàs canviant la vida d'aquests pacients. Què et diuen quan comencen a tractar-se amb tu i veuen que van passant les setmanes o els mesos i que estan millor?
Doncs mira, és de les coses... És que mira, se'm posen els pèls sí. de punta.
T'ha canviat la cara,
sí,
una mica la pregunta t'ha tret un somriure.
És de les coses que més m'agraden de la meva professió. Perquè tu veus realment que les persones estan malament en aquell moment. De lo més maco que m'han dit és, hòstia, quin regal m'has fet. M'has fet un regal brutal. Quan tu estàs fent la teva feina, veus el canvi d'aquelles pells i veus sobretot el benestar i el que no estan patint. Per mi això és fantàstic. I com es deixen anar a les teves mans? Vull dir, confien, hi ha una confiança brutal. I això, bueno, com a professional, és fantàstic.
Home, és que en un moment en què el cos vull dir, et rebota per tot arreu, diguéssim, no? A trobar que unes mans relaxen, això és molt important, perquè hi ha dolor.
Hi ha dolor. A més, pensa que per mi el càncer, sigui el que sigui, és una de les malalties més invasives que n'hi ha. Uh-huh. Si ens plantegem, per exemple, el càncer de pit, des de la biòpsia, des de... Perquè, clar, és així, es suporten aquests tractaments. I és dur, és molt dur, és molt dur.
No podem oblidar també la part emocional de tots aquests pacients.
Exactament.
És molt important, també, fins i tot a l'hora d'afrontar amb més ànim tot aquest tractament.
I a més, ho veiem, Si es troben millor, ho afronten millor... I inclús tenen ganes, doncs, de sortir, d'anar a sopar, de tot... De tot. I al contrari, si ho estan passant malament, es tanquen més a casa i ho passen pitjor.
Clar, el fet de cuidar-te, no? Vull dir, això ja és sensat, eh? Vull dir, quan una persona es cuida, té més ganes de sortir, té més ganes de fer, té
Exactament.
Més ganes, no? Doncs en un procés com pot ser una malaltia com aquesta, també és així.
És així, és així, és així. Tu imagina, per exemple, et poso l'exemple d'unes ungles que per la quimio estan totalment fetes malbé i amb taques... Bueno, de vegades no saben si es poden posar si se les poden pintar, si sí o no. Pues sí, sí que es pot fer, sempre que sàpigues amb quin producte, no? Bueno, pues poder anar amb les teves ungles ben maques, que no és tan superficial com sembla.
No,
ni molt
gens,
menys.
Gens.
I fer una vida relativament normal. Doncs no hi ha
una
color.
Una meravella, clar.
Amb quina mena de productes treballes? Perquè hem comentat al començament que han d'estar en sintonia amb els
Exacte.
Medicaments, amb el tractament que està portant aquella
Mira,
persona.
Mira, jo personalitzo molt i puc treballar... Realment, quan em pregunten això, dic, puc estar fent servir 10 productes totalment diferents i posar una miqueta d'aquest i d'aquell segons, com sempre parlem, de què és personalitzat. Però sí que els productes han de tenir uns mínims, és a dir, que no portin perfums. Perquè el perfum i els tractaments farmacològics hi ha un risc d'al·lèrgia molt gran. Amb la ràdio també no poden portar perfums. Si no porten silicones i parafines, molt millor, perquè això són derivats del petroli. Uh-huh. I llavors això també hi ha un risc d'al·lèrgia molt gran. I realment el que provoca la parafina o el petroli és que fan com una... Com si tu imagina que portessis un plàstic aquest, aquí a sobre, i no et deixa transpirar ni per cap un costat ni cap a l'altre. Llavors, naturals, sí, però ojo amb els naturals, perquè els naturals de vegades porten uns conservants, que és normal que han de portar, però que deriven dels olis essencials. Els olis essencials arriben a sang i poden provocar al·lèrgia també. Per això és tan important que qui tracti en aquestes persones sàpiga què està posant o deixant de posar. I els hi pugui també donar consell.
Núria, no sé si aquests serveis dels que avui estem parlant són prou coneguts o si encara hi ha molts pacients oncològics que realment ni saben que existeixen aquests tractaments, ni s'ho han plantejat i es resignen a patir les conseqüències del seu tractament una mica en silenci.
Sí, realment són força desconeguts encara. Per una banda, has de demostrar al metge que el que fas està ben fet i no hi ha cap risc.
Hi ha metges que poden tenir desconfiança?
Sí, encara hi ha metges que tenen desconfiança o que pensen, senten estètica oncològica i realment senten que, va, maquillatge i perruca. I ja està, no? No, és molt més que això. Molt més, sobretot una cura de la pell. Però nosaltres, el que sempre dic, som un complement inclús al dermatòleg. Mm-hmm. És a dir, quan jo m'hi trobo, depèn quin tipus de... Em puc trobar un raix i, evidentment, jo aquest raix no el tocaré ni faré res sense que el dermatòleg el vegi primer. Llavors, formem part d'aquest equip. Però sí, és desconegut. Molta gent, i això t'ho dic, quan em preguntaves abans què et diuen, em diuen on t'estaves. On t'estaves. Llavors, crec que aquí hi ha encara una falta molt gran, una mancança entre la relació entre el metge i l'estatista especialitzada, perquè ens derivin. Que després serà el propi pacient, client per nosaltres, qui digui ho vull fer o no vull fer. Però que sàpiguen que tenen això, que hi ha aquesta opció.
I tant.
Simplement. Sí que et dic, per exemple, que quan jo vaig estudiar, faig un incís, a Itàlia, a Itàlia em deien, ostres, és que vosaltres allà ho teniu molt millor, és més conegut. Ara puc dir que tot el contrari. Ens estan donant voltes a Itàlia de com ho estan portant aquest tema, amb diferència. Per tant, des d'aquí, aprofito perquè es pugui conèixer més aquest tema.
De fet, a la darrera entrevista que vam tenir amb tu, sí, estaves una mica explicant aquest projecte, esperant que algun centre, no, entengués la importància.
Exactament.
I pogués a contractar els teus serveis. De llavors a ara, no ha passat tant de temps.
No ha passat
tant.
Quan
parlem d'emprenedoria, això també és molt important.
Sí.
Tenies la idea molt clara, tenies el projecte molt, molt, molt ben enfocat.
Sí.
I ha passat.
I estic molt agraïda al doctor Panyella de que hagi cregut en nosaltres, però molt i molt agraïda, perquè ho ha vist. I a més, sempre ho dic, nosaltres ens movem, estem entre metges també, per tant, per parlar amb ells i per tot ens movem amb estudis clínics, tot ho hem de demostrar i em sembla molt bé. Però ja et dic, molt i molt agraïda al doctor Panyella i a Serveis Mèdics Penedès.
Agraïdes estem nosaltres a que hagis estat aquí avui, Núria, per parlar-nos d'aquesta disciplina de l'estètica oncològica, que a partir d'ara també la trobareu a Serveis Mèdics Penedès. Núria, moltíssimes gràcies.
Encantada i gràcies a vosaltres.
Amèlia, què tenim per aquesta setmana?
Doncs per aquesta setmana encara res, però aquest mes ve molt ple. Sí que m'agradaria, no sé si ha quedat clar, la teva web, Núria.
Vale, sobretot sí que m'agradaria dir que a Vilanova estarem al Centre Mèdic Penedès, que està al carrer de Magdalena Miró, número 3,
sí,
i que han de trucar directament allà per demanar hora amb mi. També vull aprofitar per dir que la primera visita és totalment gratuïta, és informativa gratuïta, i el telèfon d'ells és el 93 815 5404.
Vale. És que dic, la forma de contacte, potser hem parlat, ho hem fet molt interessant, sí, per qui pugui estar receptor amb aquesta situació, i potser faltava una mica més clara la forma de contacte. Pel que fa a l'agenda, com deies, Marta, perdona, el tema més proper que tenim és la del dia 15 de febrer. Parlarem de les claus per la captació i la fidelització del talent en els sectors tecnològics i d'innovació al Gran Penedès. Ho farem amb 4 grans professionals dels recursos humans i de la direcció de persones de grans empreses d'aquí del territori, com són Gedia, DS Smith, ACO i també Tuali, que porta diferents empreses del món tecnològic. Ho farem dintre del cicle STIC de dones del 2023. I també ho farem aquí a Castelló de Pedregosa, el dia 15 de febrer. Teniu tota l'agenda de la federació, fegp.cat. 22 de febrer presentem l'índex a l'informe conjuntura del segon semestre del 2023. El 23 de febrer tenim Ade Vallès, que ens visita també a Sant Sadurní d'Anoia amb un grup que farem conjuntament de dones d'empresa. I el 15 de març és el dia que farem la celebració del Dia Internacional de les Dones i ho farem a Jovell Camps.
Déu-n'hi-do quina agenda... Ara, perdó, que estava tocant un micro que no devia. Déu-n'hi-do quina agenda que teniu més...
Sí, sí, això només febrer i una data de març, eh? Bé, doncs que ens quedava un minutet.
Espera't que arribi més. Ha estat un veritable plaer tenir-vos aquí, Núria,
moltes
Amèlia,
gràcies a tu.
Marta.
Gràcies.
Gràcies i ara, a partir d'ara...
I ens sentirem a partir d'ara, esclar que sí.
Molt bé, dona de ràdio, i això s'agraeix, es nota, eh? Que no és que l'Amèlia ho fes malament,
no,
ni molt més.
No, que tothom fa el que pot.
No, però m'agrada molt. Per tant, benvingudes, gràcies.
Gràcies.
Molt interessant tot el que has explicat. I ens veiem d'aquí un mes.
Estupendo.
Fins d'aquí un mes.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Amb uns quants anuncis i el butlletí de notícies de les 10, tancarem aquesta primera hora. Serà un punt i seguit, perquè a les 10 i 6 seguim presentant la 14a edició del Demostra, la Bienal d'Art de Sant Sadurní, i després del flash informatiu de 11:15 parlem d'envelliment actiu.
Penedès en xarxa.